Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada a Porto Cristo el 2023. Els membres del tribunal consideren provat que tant la mare com l'oncle llançaren el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n, sabent que encara era viva.
Lo reconoce la propia acusada Yolanda Moreno López en su conversación con Ángela. Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando.
La dona i principal acusada, però, es troba en crida i cerca, ja que ahir no es va presentar als jutjats a la lectura del veredicte. Tant ella com l'oncle s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb agreujant d'aparentesca, ja que la fiscalia sosté que el fet d'abocar la nounada al contenidor va ser premeditat. És dilluns, dia 23 de març. I avui també comença l'audiència provincial, el judici contra l'acusat del crim del Torrent de Coanegra.
La fiscalia demana per a ell 15 anys de presó. Els fets es remunten al desembre del 2024, quan un vianant va trobar el cadàver d'un home dins el torrent. Les investigacions de la Guàrdia Civil varen acabar amb la detenció de l'acusat, que mantenia una relació sentimental amb la víctima.
I també aquest dilluns hi ha una nova reunió a les Balears per les mesures aprovades pel govern central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat de l'executiu a les Illes, Alfonso Rodríguez, es trobaran amb patronals i sindicats. Avui és el primer dia laborable després que s'hagin posat en marxa les mesures aprovades divendres pel Consell de Ministres, entre les quals la rebaixa de l'IVA al combustible.
I que ja s'ha començat a notar amb descomptes d'entre 6 i 20 cèntims en litres segons l'estació de servei. D'aquí uns minuts serem en directe a una benzinera de les Illes. Tot això el dia en què també parlem de turisme, de l'intercanvi de cases, una modalitat que ha crescut a les Illes un 8% en un any.
La tendència a l'alça també es confirma a tot l'estat espanyol, on entre el 2024 i el 2025 va créixer un 43%. A les Balears hi ha més de 2.700 cases que formen part de Home Change.
I tot mentre les zones costaneres de les Illes es posen també a punt per la temporada turística, precisament avui a la platja de Muro comencen obres d'embelliment a quatre carrers pròxims a la platja.
El consistori Morer destina 1,4 milions d'euros per dur a terme millores en l'accessibilitat, l'enllumenat públic, a més de la separació de les aigües pluvials i residuals.
I serem també en directe d'aquí uns minuts, i avui a l'informatiu visitarem també el centre d'alta exigència de Projecte Home Ses Sitjoles. Parlarem amb els seus usuaris. Un d'ells, en Ramiro, fa mig any que és en aquest centre.
Llegué muy cerrado herméticamente, sin hablar con nadie, sin confiar en mí, sin confiar en los terapeutas, y empecé a abrirme, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hablar de todo ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y el daño que hicimos también a nuestras familias, y es necesario largarlo, porque si no queda, como hablábamos hoy, enquistado en uno y...
Fa 40 anys que Antomeu Català i un equip reduït de gent, integrat essencialment per voluntaris, va posar en marxa a Mallorca aquest programa per ajudar la gent a sortir de les addiccions. Avui, a l'informatiu, explicarem la tasca que fan. I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca continuarà una jornada més en posicions de descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El de Martín de Micheli no surten de la 18a posició, ja que la derrota a Elche i la victòria de l'Alavés per 3-4 davant el Celta de Vigo deixen el vermells en descens. Victòria del líder, el Barça, per 1-0 contra el Rayo Vallecano, i del Real Madrid per 3-2 en el derbi contra l'Atleti de Madrid. A Primera Federació, derrota dolorosa de la UDA Eivissa per 3-0 contra l'Eldense. En bàsquet, derrota també a Gigerada del Figo i Palma, 69-95 contra l'Oviedo a Son Moix. I les bones notícies ens arriben en el món del pàdel, en la victòria de Gemma Triay i Delphi Breà a la final de la Premier Padel de Cancún.
I sapiguem amb quin temps encetam la setmana. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetant la setmana amb més presència de núvols que ahir. Ens espera un cel més carregat i fins i tot amb presència de pluges que al llarg del matí afectaran entre Menorca i la meitat nord de Mallorca i ja a partir del capvespre podran afectar a la resta de Mallorca i també a les Pitiüses. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat principalment de tramuntana i també de gregal i, per tant, al nord de cada una de les illes, la situació marítima serà més complicada, marcada per la forta maró. I tot això estarà acompanyat per una davallada de la temperatura. Avui els valors més elevats giraran aproximadament entre els 14 i els 18 graus, lleugerament inferiors als que serien habituals en aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a les Pitiüses 8 graus a Santa Eulària i 10 a Eivissa. A Mallorca, 8 graus a Alaró, 10 a Santanyí i 11 a Alcúdia. I a Menorca, 10 graus a Cala Morell i 11 a Maó.
I encara un apunt a la informació de serveis. El túnel de Solla estarà tancat els vespres des d'avui i fins dia 25 de març per revisar-ne els sistemes de seguretat. Els talls es faran de les 11 del vespre a les 6 del matí. Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La principal acusada de l'assassinat d'una nounada a Porto Cristo, Mallorca, el 2023 està en parador desconegut i, en conseqüència, en crida i cerca després que no va assistir ahir a la lectura del veredicte del Tribunal Jurat.
Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Yolanda Moreno de haber causado la muerte de la recién nacida que acababa de dar a luz. Gustavo Pretel González es culpable de haber causado la muerte de la recién nacida que Yolanda Moreno López acababa de dar a luz. Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Gustavo Pretel. Los miembros del jurado declaramos por unanimidad culpable a Rosario Moreno de no auxiliar a la recién nacida, que s'hallava desamparada i en perill manifiesto i grave.
Els membres del tribunal consideren provat que tant la mare com l'home van llançar el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n sabent que encara era viva.
Per afirmar aquest punt, el jurat popular es basa en les converses de la mare de la criatura amb una amiga.
Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando. Igualmente comenta que ha consultado con varios abogados su situación y se desprende que les ha transmitido que el niño nació vivo, porque se habla que la situación le va a perjudicar y grave. Grave.
Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part dins el cotxe i va acordar amb el seu cunyat tirar l'infant al contenidor. Per tant, consideren que la nounada no es va poder defensar perquè estava incapacitada per a qualsevol acció i que cercaven que la nina morís.
Sabiendo que se hallaba embarazada y tenía dolor en la casa de campo, no solicitó asistencia sanitaria de inmediato y en su lugar llamó a su hermana, Rosario, quien tardó en recogerla. Una vez en el coche, en la calle de la Terralla, se produjo el proceso de parto. Tampoco en ese momento se llamó a la ambulancia. Yolanda Moreno entregó al bebé, quien había llorado, es decir, estaba vivo, a Gustavo Pretel, quien se dirigió a los contenedores.
En base al veredicte del Tribunal Jurat i no havent-se mostrat favorables a l'indult, la Fiscalia demana la pena de presó permanent revisable per a la mare i el cunyat, mentre que per a la germana sol·licita una pena de multa de 12 mesos. Ara serà la jutgessa qui haurà de dictar sentència i determinar si aplica finalment la presó permanent revisable. No obstant això, ja ha decretat l'ingrés provisional a presó per als dos principals acusats, de manera que el cunyat ha passat la primera nit en el centre penitenciari, mentre que la dona continua en parador desconegut.
I avui comença l'audiència provincial, el judici contra l'acusat del crim del Torrent de Coa Negra. El mes de desembre del 2024, un vianant va trobar el cadàver d'un home de 34 anys dins el torrent. Les investigacions de la Guàrdia Civil varen acabar amb la detenció de l'acusat que mantenia una relació sentimental amb la víctima.
La Fiscalia demana per ell 15 anys de presó, mentre l'acusació particular reclama que la condemna sigui de 25, en entendre que es tracta d'un assassinat. Segons fonts de la investigació, l'acusat reconeixerà els fets i acceptarà la condemna.
I la Policia Nacional ha detingut un jove per amenaçar una menor per publicar arxius compromesos seus si no li enviava vídeos sexuals.
El grup de delictes tecnològics i de delinqüència econòmica va començar la investigació arran de la denúncia de la víctima. Aquesta va explicar que una persona havia contactat amb ella per una aplicació de missatges dient-li que tenia informació personal seva i que si no li enviava un vídeo sexual difondria les seves imatges. No sabia qui era, però finalment el detingut és del cercle proper de l'Al·lota. Ell ha reconegut els fets i ha demanat perdó.
I avui és el primer dels dos dies de dol decretats per l'Ajuntament de Montuïri per l'atropellament mortal d'un nen de 6 anys dissabte en aquest municipi. El consistori ha convocat també avui un minut de silenci a les 11 del matí davant l'Ajuntament.
L'accident es va produir dins una finca privada on es feia una celebració familiar. El nen va rebre un fort impacte quan el vehicle que conduïa un dels assistents va fer marxa enrere. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergència durant una llarga estona, no va ser possible salvar-li la vida.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també hi ha una nova reunió a les Balears per les mesures aprovades pel govern central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà. La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat de l'executiu a les Illes, Alfonso Rodríguez, es trobaran amb patronals i en sindicats. Serà quan faltin 15 minuts per les 10 del matí.
La reunió serà amb representants de les patronals CAEP i PIMEM i dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Aquest diumenge ja han entrat en vigor els dos reials decrets llei que inclouen una bateria de mesures fiscals i d'ajuda a l'accés a l'habitatge. Les iniciatives que tenen a veure amb abaratir el preu del combustible es validaran al Congrés dels Diputats previsiblement aquest dijous. El president de la petita i mitjana empresa a Mallorca, Jordi Mora, creu que els sectors més afectats per la inflació notaran els efectes positius de la iniciativa aviat.
És una mesura que, des del nostre punt de vista, és directa i efectiva. Determinats sectors, determinats empreses, arriben a tenir més d'un 30% dels seus costos, són costos d'energia i de combustible. Per tant, tindrà, des del nostre punt de vista, un efecte a curt termini efectiu i...
Pel que fa a l'allargament automàtic per 2 anys dels contractes de lloguer que finalitzin ara i la limitació de la pujada de la mensualitat es votarà més endavant, com a tard en un mes, tot i que de moment tot fa indicar que no tindrà els suports necessaris per mantenir-se. Els sindicats posen el focus a reforçar les mesures vinculades a l'habitatge, diuen imprescindibles en un context de pressió econòmica sobre moltes famílies.
La protección de los alquileres es una medida que imperiosamente demandaban los consumidores porque evidentemente se tiene que controlar el aumento de precios en una cuestión tan básica como es la vivienda.
Escoltava en Pedro Omar, de UGT, aquí a les Illes. I el decret anticrisi del govern central també inclou mesures relacionades amb el sector primari. Els pagesos asseguren, però, que encara no han notat la davallada. Es queixen d'una suposada especulació en la venda dels fertilitzants i de la pujada de preus que ja els han anunciat les empreses de transport. D'això n'han parlat a la Fira de l'Ovella Autòctona de Menorca aquest cap de setmana. Blai Barber.
En Jesús Llofriu és l'amo del lloc de Son Orfila de Menorca, on tenen 130 bens de raça autòctona. Explica que per ell és essencial que els menorquins donin suport al producte local en aquest context econòmic de pujada de costos. L'escoltam.
Entre tots podríem fer que el producte tingués molta més sortida i augmentar de cara a poder produir per tothom. El que són les femelles els demanen per recriar altres llocs.
Sobretot a Menorca es ven la carn del bé. Molts restaurants en demanen als pagesos mentre tenen dificultats per trobar adobs i denuncien especulació. Esperen que les ajudes estatals de subvencions per fertilitzants o ajudes per gasoil professional realment els arribin. Benita Pons és presidenta de l'Associació d'UE Autòctona Menorquina.
Esperem que mos arribi. Esperem que mos arribi perquè, bueno, és feixuc. Mos està afectant, però, bueno, jo crec que sí que en sortirem.
Aquells que exporten formatge a fora, ja sigui de vaca, cabra o ovea, expliquen que l'empresa de transport ja els ha anunciat que els farà una pujada del cost. Això pot acabar repercutint el preu del producte.
I pendents un dia més de l'Orient Mitjà, i especial atenció avui a les possibles represàlies perquè acaben les 48 hores que va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, a l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Els va llançar un ultimàtum advertint-los que, si no ho fan, atacarà les seves infraestructures energètiques. El règim dels ayatolàs, per part seva, ha amenaçat d'imposar el tancament total d'aquest enclavament i ha assegurat que, si les seves centrals són bombardejades, respondran a més atacs sobre infraestructures dels Estats Units a la regió.
I enmig de l'intercanvi dialèctic, continua la guerra sobre el terreny. Aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha començat una onada d'atacs a Teheran contra el que consideren que és la infraestructura del règim terrorista iranià. Això quan ahir varen iniciar una operació per aïllar el sud del Líban de la resta del país. Han començat a destruir tots els ponts que creuen el riu Latani, que separa geogràficament aquesta regió del país. Israel, però, també ha tornat a activar el sistema de defensa perquè l'Iran aquesta matinada ha tornat a llançar míssils.
Es tracta d'un conflicte que, com bé sabem, té conseqüències d'abast internacional.
De fet, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviat aquest missatge als líders mundials.
Leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states. What more are you waiting for?
Els demana que on són i afirma que ells, que Israel i també els Estats Units estan treballant de manera conjunta pel bé del món. I precisament el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que des del primer moment ha condemnat la guerra, ha reclamat amb un missatge a X que s'obri l'estret d'Hormuz i ha apel·lat a preservar els enclavaments energètics a l'Orient Mitjà. Per cert, que aquesta guerra tornarà a marcar la setmana política a l'estat espanyol i més en concret el ple del Congrés dels Diputats de dimecres i dijous. Dimecres, el socialista compareixerà per retre comptes de la posició de l'executiu central i del paquet de mesures anticrisi que varen aprovar divendres en el Consell de Ministres.
Són ara les 7 i 16 minuts.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I B3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara parlant de l'intercanvi de cases a les Balears, que ha crescut un 8% respecte del mateix període de l'any passat. És una tendència que va a l'alça i que també es confirma a tot l'estat espanyol, on entre el 2024 i el 2025 va créixer un 43%. Es tracta d'una inclinació que la patronal de lloguer turístic Aptur no veu com a competència.
Això sí, es mostren preocupats per si els propietaris sense llicència utilitzen aquestes plataformes per fer lloguers turístics encoberts. Antoni Barceló n'és el president.
Sí, també hi ha molta casa que és sospitosa de ser un intercanvi encobert i a través d'un lloguer sense llicència.
La portaveu de la plataforma d'intercanvi de cases Home Exchange Espanya, Pilar Manrique, ho descarta, assegura que qualsevol menció al lloguer està prohibida.
Nuestro primer filtro en realidad son nuestros miembros. Los miembros de Home Exchange, o sea, cuando una persona se registra en Home Exchange y paga su suscripción anual y ofrece su casa, independientemente, podemos hablar incluso de que sea primaria o de que sea, o sea, una su residencia habitual o incluso una segunda residencia, porque también podría ser, no está buscando rendimiento económico.
Per posar-vos en context, Home Exchange és una plataforma que posa en contacte els interessats a intercanviar casa seva, funciona mitjançant un sistema de punts, com més en tens, més s'obre el ventall d'oportunitats, o també es pot fer de manera recíproca. La portaveu explica que per fer una permuta de casa és econòmic, cosa que avala Ana Maria Ques, qui fa anys que practica aquest turisme.
T'estalvies moltíssim en hotels i en restaurants també, perquè pots fer algunes menjades a sa casa, vas a comprar en supermercat del barri i fas menjar des de sa casa. I també amb el transport, inclús. Nosaltres, de vegades, hem intercanviat cotxe o també bicis. En quant a sa segon avantatge, és que fas un tipus de turisme bastant diferent, perquè vius a un barri que no és turístic i fas el que podria fer un resident més.
En el seu cas, fa un o dos intercanvis a l'any i han viatjat per tot arreu, a la península, a Europa, fins i tot al Canadà. Ara bé, també s'utilitza la plataforma per fer turisme dins el mateix territori. Dins Mallorca mateix, per exemple, Antònia Maria Sureda li han fet sol·licituds per fer precisament això.
Sí, és una manera també de viatjar dins illa i d'allotjar-te a llocs que per desconnectar alguns dies o per no haver d'anar a un hotel i canviar d'ambient.
A les Balears hi ha més de 2.700 cases que formen part d'aquesta plataforma de Home Exchange.
I a manca de dues setmanes per l'inici de la temporada turística, les platges d'Alcúdia i de Can Picafort ja llueixen vestides i amb les seves gandules i parasols, una cosa impensable fa uns anys, i és un símptoma clar de la desestacionalització. Segons l'Associació d'Hotelers d'Alcúdia i de Can Picafort, aquest cap de setmana 6 de cada 10 hotels de la zona ja estaven oberts. Preveuen plena ocupació per a tota la temporada.
L'oferta complementària també ha hagut d'obrir aquests dies abans d'allò previst. És per això que per als treballadors estan contents per poder començar la feina abans, però quan parlem amb turistes nacionals o amb residents no pensen el mateix.
Ho valoro molt positiu, perquè així crec que podem començar a fer feina més abans.
S'obren un poc, però bueno, hem de donar compte que és una font d'inversió i que ho hem d'acceptar.
Molt prest, vull dir que ja no podem respirar mai i que la sobresaturació de Silla cada vegada es fa més evident a tots els nivells, no pots anar enlloc.
Me voy impresionada negativamente en cuanto a la construcción. Es un, vamos, algo impresionante.
En tot cas, el cap de setmana ha estat de molta activitat, a la zona nord sobretot, i això és presagi d'una temporada amb bones xifres.
I pel que fa al turisme de creuers a Menorca, els consignataris creuen que el conflicte a l'Orient Mitjà podria derivar a més embarcacions en aquesta illa. De moment està previst que arribin 130 creuers durant la temporada a Menorca. Alfredo Malià és el gerent de l'agència consignatària Malià Vives.
El context internacional... No podem dir encara que hagi fet cap variació en quant a les reserves, però bueno, nosaltres estem a posar un poc a segur del conflicte i supos que alguna cosa de tràfic mos derivarà o almenys no mos perjudiqui.
Ahir va arribar la primera embarcació d'aquestes característiques al port de Mahó, va ser el Four Seasons One, un vaixell de luxe de més de 200 metres d'eslora. I el consum d'aigua per persona a les Balears és gairebé el doble que la mitjana estatal, segons dades de la Conselleria de la Mai del Cicle de l'Aigua, arriba fins als 247 litres per habitant i per dia.
Però segons l'ONU, en 100 litres diaris hauria de ser prou per cobrir les necessitats bàsiques. Tot i això, si tenim en compte només la població resident, només a 4 municipis se situen per davall aquell llindar. Costitx, El Gai de Montuïri i Porreres. Per contra, municipis com, per exemple, Sant Llorenç d'Escardassà o Es Migjorn Gran, a Menorca, multipliquen per 6 aquestes recomanacions i Santanyí encapçala el rànquing en 712 litres per habitant i dia, una realitat molt vinculada al pas del turisme i a l'augment de la població. Ho explica Joan Calvo, de l'Aliança per l'Aigua.
Des de l'Aliança estem molt preocupats perquè la pressió sobre les illes continua. Estem patint en diferents graus una situació de massificació turística cada any. A més, amb la liberalització del sòl que s'ha fet en aquesta legislatura per part de la comunitat autònoma, fa que la construcció s'incrementi. Llavors, pensem i creiem que s'ha trencat de llarg l'equilibri a les illes entre els consums i els recursos disponibles.
Tot i les darreres pluges, més de la meitat de les masses d'aigua subterrànies, principal font de subministrament, es troben en mal estat per l'excés de clorurs. La salinització també afecta l'aigua depurada, sovint per filtracions d'aigua de la mà en xarxes de sanejament antigues, un fet que obliga a abocar-les finalment a la mà. Aquest és només un dels casos.
La nova depuradora d'Eivissa rep quasi la meitat de les aigües depurades de la illa, fonamentalment de la ciutat de Vila, i és molt salada, perquè com la ciutat està molt a prop de la mà i el clavegram no està renovat en molts de casos, pues arriba una aigua molt, molt salada i es depura, i aquesta aigua va a la mar per l'emissari de Talamanca.
I a aquesta situació s'hi afegeixen fuites a la xarxa, que en alguns municipis arriben, atenció, al 50%. En els darrers anys s'han fet inversions importants, en part en fons europeus, per renovar precisament canalitzacions. No obstant això, els experts adverteixen que s'ha d'anar més enllà. El professor de la UIB i també investigador en recursos hídrics, Charles Garcia, diu que els que més aigua empren són els que haurien de baixar precisament el consum.
Una de les eines, evidentment, són les tarifes de l'aigua. Si coneixes bé, sobretot, penalitzar aquells consums sumptuosos. Segurament la gent que fa aquests consums pot pagar l'aigua, però, evidentment, serviria per recaptar més per invertir en el cicle de l'aigua.
I un dels ajuntaments que ha aconseguit reduir en un 50% el malbaratament de l'aigua gràcies a la digitalització de la xarxa que vol potenciar el govern és Estellancs.
Mitjançant un programa informàtic s'informa si hi ha cap anomalia a la xarxa, la del poble i la dels veïnats, i els pots avisar si és directe en un increment del consum de l'aigua, si es detecta un increment d'aquest consum. Bernat Isern n'és el balla.
També el que ens hem donat compte és que els propis veïnats no se'n donaven compte de l'aigua que realment perdien. Clar, aigua barata, una factura de 50 euros, doncs dius, cada 3 mesos ho assumes. Però no se'n donaven compte realment de les pèrdues existents que hi havia.
Ara no hi ha restriccions, però es demana responsabilitat. A Estellencs hi ha 350 ciutadans censats i tot l'any hi viuen uns 150. La mitjana de consum d'aigua per persona és d'un 80-100 litres diaris.
I a Eivissa, una bona manera d'estalviar un recurs tan escàs com l'aigua seria recuperar les concessions de pous agrícoles que s'estan fent servir per altres usos que no són prioritaris. El govern creu que en sortiran molts, Alberto Ferrer.
Amb la baixa activitat agrària que hi ha a l'illa d'Eivissa, s'hauria de mirar quines perforades autoritzades es destinen realment al rec, un dels usos prioritaris a la llei del camp del 1985. Revocar aquestes concessions estalviaria molta aigua. Fernando Fernández Suc és el director general d'Agricultura.
Claro, cuando alguien tramite una concesión de pozo como agricultura, sabe que ya después del agua de boca van ellos, por encima de industria, turismo, servicios y otras cosas. Pero claro, tiene que ser para la agricultura y ahí es donde hay que hacer la revisión de efectivamente si todos esos pozos concesionados como agrarios están siendo utilizados para la agricultura. Que por los datos de agricultura de Eivissa me temo que no.
Una altra solució és la reutilització d'aigua depurada, com es vol fer amb la bassa de rec de Sarrota, però té el problema de l'alta salinitat i per reduir-la s'hi han mesclat 60.000 tones d'aigua de salada, a 1,50 € cadascuna, una opció criticada per l'Aliança de l'Aigua.
Yo creo que no hay que rasgarse tampoco las vestiduras. Es decir, aunque teóricamente puedo estar de acuerdo con ellos, sin embargo, la realidad concreta de cada territorio a veces nos obliga a utilizar fuentes de agua no convencional, como es el agua desalada, para poder mezclar con el agua regenerada y tener un nivel adecuado.
Val a dir que les últimes pluges han millorat la qualitat de l'aigua de la bassa. També ajudarà la instal·lació de 1.000 panells solars que cobriran un 10% de la seva superfície i generaran prou llum per a 200 cases.
Aunque parezca mentira, se mantiene pues apenas en 2 grados menos de lo que habitualmente en verano suele tener y eso mejora la calidad de la agua porque además evita la eutrofización.
Amb accions com aquesta, les Balears lideren l'estadística de reutilització d'aigua regenerada a tot l'estat, només per darrere de Múrcia, segons el govern.
I arribem a les 7:27, fem ara un cop d'ull a les portades dels diaris. Començant, Toni, aquí a les Illes, pendents avui, sobretot dels tribunals i també de l'habitatge.
És un tema recurrent, també, però anem a pams. Per un dels casos més impactants es refereixen als tribunals dels darrers temps, més seguits, podrien dir, tant Última Hora com Diari de Mallorca, es fitxen en el cas d'aquesta dona que va llançar un nadó, un contenidor a Porto Cristo, on han parlat ben abastament també en aquest informatiu. En tot cas, Última Hora diu que es troba en crida i cerca, que la policia no la troba. Diari de Mallorca, per la seva banda, diu que són declarats culpables ella i el seu conco, que eren els dos acusats. A banda d'això, Última Hora diu que Palma es llança al carrer, però la fotografia és per una marató que es va produir a Ciutat. Diari de Mallorca també en imatges parla, en aquest cas, d'un clam pels camins públics i en aquest cas sí que mostra una concentració de la gent llançant-se al carrer, una concentració a raixa per demanar que es defensi el patrimoni i que els camins públics siguin, això, públics. Pel que fa als digitals, tant aquí Baleares com ara Balears obren també amb el veredicte de Porto Cristo, okay, en concret assegura també que la policia cerca en aquesta dona. En canvi, Mallorca Diario obre amb una entrevista a la nova directora de l'Institut Balear de l'Energia, en aquest cas, que diu que vol canviar el model per apostar més per les renovables. I precisament, parlant d'energia, anem amb els diaris fets en paper a les altres Balears, Menorca explica que un institut de Ciutadella serà el primer a limitar l'ús dels ordinadors portàtils. A les Pitiuses, dèiem, habitatge, com a segon tema en importància, Periódico d'Eivissa diu que les les BPOs allà, els habitatges de protecció oficial, sobretot de Vila, estan en perill precisament per l'escalada de preus que s'està produint a causa de la guerra, Diario de Ibiza, en aquest sentit, explica que es desplomen els llocs de feina també en el sector de la construcció, sobretot aquest hivern.
I també parla de tribunals la premsa estatal, però també ho fa dels darrers ítems de la guerra a l'Iran.
És així. El País, per exemple, parla de l'ultimàtum de Trump, que diu que si no obren l'estret d'Hormuz atacarà les principals centrals energètiques, sobretot les elèctriques, però en gros el que diu, i per això dèiem això dels tribunals, que l'audiència allibera 24 persones acusades de narcotràfic per una errada del Tribunal Constitucional. El Mundo, per la seva banda, prefereix entrevistar en aquest cas l'exministre Luis de Guindos, que va ser ministre, recordem, amb el govern de Mariano Rajoy, ara vicepresident del Banc Central Europeu, i posa fotografia, això sí, i anant ja amb els ítems de guerra, de Netanyahu, la visita del president israelià al lloc on explotaran els míssils iranians. La possible invasió del Líban, en aquest cas, és la portada de l'ABC, un altre ítem pel que fa en aquest conflicte. Els tribunals destaquen en aquest cas que el jutge veu indicis de comissions també a Ábalos i Cerdán ja l'any 2018. En canvi, la Vanguardia també destaca l'amenaça de Trump en l'obertura de l'estret i l'escalada que això podria generar.
I hem arribat a les 7:30, repassant les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dilluns. El jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada de Porto Cristo a Mallorca el 2023.
Els membres del tribunal consideren provat que tant la mare com l'oncle varen llançar el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n, sabent que encara era viva.
Lo reconoce la propia acusada Yolanda Moreno López en su conversación con Ángela. Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando.
La dona i principal acusada, però, es troba en crida i cerca, ja que ahir no es va presentar als jutjats a la lectura del veredicte. Tant ella com l'oncle s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat amb agreujant de parentesc, ja que la fiscalia sosté que el fet d'abocar la nounada al contenidor va ser premeditat.
I encara dels tribunals, avui també comença l'audiència provincial al judici contra l'acusat del crim del Torrent de Coa Negra.
La fiscalia demana per a ell 15 anys de presó. Els fets es remunten al desembre del 2024, quan un vianant va trobar el cadàver d'un home dins del torrent. Les investigacions de la Guàrdia Civil varen acabar amb la detenció de l'acusat, que mantenia una relació sentimental amb la víctima.
I també aquest dilluns hi ha una nova reunió a les Balears per les mesures aprovades per l'executiu central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat de l'executiu a les Illes, Alfonso Rodríguez, es trobaran amb patronals i sindicats. Avui és el primer dia laborable després que s'han posat en marxa les mesures aprovades divendres pel Consell de Ministres, entre les quals la rebaixa de l'IVA al combustible.
I avui que també parlem de l'intercanvi de cases, una modalitat que ha crescut un 8% en un any a les Illes.
La tendència a l'alça també es confirma a tot l'estat espanyol, on entre el 2024 i el 2025 va pujar un 43%. A les Balears hi ha més de 2.700 cases que formen part de Home Exchange.
I tot mentre les zones costaneres de les Balears es posen a punt per la temporada turística, avui a la platja de Muro, on serem en directe d'aquí uns minuts, comencen unes obres d'envelliment a quatre carrers pròxims a la platja.
El consistori Morer destina 1,4 milions d'euros per dur a terme millores en l'accessibilitat, l'enllumenat públic, a més de la separació de les aigües pluvials i residuals.
I el túnel de Solla, Mallorca, també estarà tancat els vespres des d'avui fins dia 25 de març per revisar-ne els sistemes de seguretat.
Els talls es faran de les 11 de la nit a les 6 del matí per comprovar que els sistemes de seguretat compleixin amb la normativa europea. Només hi podran passar els vehicles dels serveis d'emergències i els autobusos del TIP.
I a l'informatiu matí d'avui també visitarem el centre d'altra exigència de Projecte Home, Ses Sitjoles.
I parlarem amb els seus usuaris, un d'ells, en Ramiro, que fa mig any que és al centre.
Llegué muy cerrado herméticamente, sin hablar con nadie, sin confiar en mí, sin confiar en los terapeutas y empecé a abrirme y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hablar de todo ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y el daño que hicimos también a nuestras familias y es necesario largarlo porque si no queda, como hablábamos hoy, enquistado en uno y...
Fa 40 anys que Tomeu Català i un equip reduït de gent, integrat essencialment per voluntaris, va posar en marxa a Mallorca el programa per ajudar la gent a sortir de les addiccions. I avui, a l'informatiu, explicarem la tasca que fan.
I de la crònica internacional, ha estat una matinada d'atacs creuats a l'Orient Mitjà i pendents de possibles represàlies quan s'acaben les 48 hores que va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, a l'Iran, per reobrir l'estret d'Hormuz.
Un context internacional convuls en què també hi juga un paper important la Xina, que ja representa el 17% del PIB mundial. Precisament sobre el gegant asiàtic en parlarà Rafael Dezcallar, qui va ser ambaixador a la Xina entre el 2018 i el 2024, avui al Reial Club Nàutic de Palma.
Abans a les 8:30 del matí l'entrevistarem a l'informatiu. I pel que fa al temps, coneixem ara quina previsió tenim per aquest dilluns. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui començant la setmana amb una jornada més carregada de núvols, a diferència d'ahir. Uns núvols que també ens vendran acompanyat d'algunes pluges que al llarg del matí afectaran entre Menorca i la meitat nord de Mallorca, i ja a partir del capvespre també es podrien estendre en el cas de les Pitiuses. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà moderat principalment de tramuntana i també de gregal. Això farà que al nord de cada una de les illes la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maró. En canvi, a la costa situada més a recer sí que tindrem unes condicions marítimes força més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una davallada de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 14 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Fornalutx, 10 a Palma i 11 a Manacor. A Menorca 10 graus a Ciutadella i 10 també a Sant Lluís. I a les Pitiuses 8 graus a Sant Llorenç i 10 a Sant Antoni.
Informatiu Matí. Esports.
I passen ara 35 minuts de les 7 del matí, encetam la informació esportiva i avui fem parlant de futbol i de la remuntada de l'Alavés a Balaïdos que deixa el Reial Mallorca en descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, els mallorquinistes tornen a l'infern de la classificació. La derrota per 2-1 al Martínez Valero contra l'Elgi i la remuntada històrica de l'Alavés a Balaïdos per 3-4 contra el Celta condenen de nou els de Martín de Michelis a caure en posició de descens. Crida l'atenció que en el descans del Celta-Alavés el Viguesos s'imposaven per 3-0 i això feia que el Mallorca quedar fora del descens superant l'Alavés per diferència de gols. Però la reacció de l'equip vitorià remuntant a la segona part deixa el mallorquinistes a la 18a posició amb 28 punts, un per davall l'Elx i 3 per davall de l'Alavés i el Sevilla. Ara l'equip vermell tindrà dues setmanes de feina abans de jugar el dissabte 4 d'abril, dissabte sant, contra el Reial Madrid a l'estadi de Son Moix. Precisament ahir el blanc s'imposaren en el derbi a l'Atleti de Madrid per 3-2 al Santiago Bernabéu. Fede Valverde va ser expulsat i, per tant, no podrà jugar el pròxim partit contra el Mallorca. També es van donar aquests altres marcadors. Barça 1, Rayo Vallecano 0. Blaugranes continuen líders. I Atlètic Club de Bilbao 2, Betis 1. El Vasco s'apropen a les posicions europees. A primera federació, l'Eau d'Eivissa va perdre per 3-0 el camp de l'Eldense i s'allunya de les possibilitats d'arribar a posició de play-off de Xen. Després d'una bona primera part amb empat a 0, l'equip Pitiül va rebre 3 gols a la segona part. Sentint l'entrenador de l'Eau d'Eivissa, Miguel Álvarez.
Pero claro, es que en 7 minutos no han hecho 2 goles. Y 2 goles, ¿de qué manera, no? Entonces, un poco lo que te decía, ¿no? Uno no espera nunca que pase eso en la segunda parte, pero sí que es verdad que a partir del 2-0 pues normalmente ellos se han sentido muy cómodos, nosotros lógicamente te vienes abajo, pero creo que habíamos conseguido algo hace 2 semanas muy bueno, que el equipo hacía cosas muy bien, que estábamos en una situación privilegiada y ahora en 2 semanas se nos ha ido todo al traste.
L'equip blau-cel es situa a 13 en 38 punts, 6 per davall del Villarreal B, que marca ara mateix la zona de play-off d'ascens. A la segona federació, pel que fa als equips balears, van guanyar la Societat Esportiva Eivissa 1-0, el Barça Atlètic i el Porreres, que va superar l'Olot per 2-1. Sentim en Jaume Mut, tècnic del Porrerens.
Sí, nosaltres tenim clar la situació que estem, però també tenim clar que no mos entrellarem i que volen aconseguir moltes victòries, mordevem un club, mordevem una afició i nosaltres lluitarem tot el que tinguem per poder aconseguir victòries.
Per la seva part, l'Atleti Balear va perdre per 2-0 el camp del líder, el Sant Andreu, i cau a la tercera posició. Parla l'entrenador del blanc i blau, Luis Blanco.
Derrota dura, sabíamos ya a lo que veníamos, con la intención de ganar. Creo que, bueno, que el equipo ha salido con esa actitud, ha generado las sensaciones que todo nos ha ido un poco en contra a nivel de tiempos.
El Poblense, que recupera la segona posició, va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. I en futbol femení, victòria del Balears per 1-0 al Llevant B, gràcies a la Diana de Pomer des del punt de penal. En motociclisme, el Gran Premi del Brasil, el pilot mallorquí Joan Mir va caure a l'onzena volta de la cursa de MotoGP quan es trobava setè classificat i no va poder finalitzar la prova. El pilot italià Marzo Bezzecchi va ser el guanyador. I a Moto2, l'altre balear Isan Guevara, que sortia 13 a la graella, va acabar la carrera a la sisena posició. En bàsquet, a la Lliga Xale, nova victòria de l'Azul Marino, que va guanyar la pista del Lima Horta de Barcelona per 70-89, i a primera FEB, derrota del 3 equip balears. Per una banda, el Figui Palma perd de forma contundent a Son Moix per 69-95 contra l'Oviedo. El Palmer Bàsquet perd per 89-80 la pista de l'Obradoiro, i l'Èstia Menorca també va caure a Zamora per 72-67. Les bones notícies arriben al món del pàdel. La menorquina Gemma Triay i Delfi Brea varen guanyar la final de la Premier Padel de Cancún a la parella espanyola formada per Paula José María i Bea González amb el resultat de 7-6 i 6-1. En atletisme, Kitun George i Margaret Coogan es proclamen guanyadors de la 20a mitja marató Ciutat de Palma. La prova del 10 quilòmetres Port de Palma, la victòria va ser per Cedric Mukesimana i Elik Brink. A més, a nivell estatal, Mariano García s'ha proclamat campió del món a la prova del 1.500 metres. I acabam en futbol sala. El nou campió de la Copa d'Espanya ha estat el Jaén, després de la final disputada ahir al Palau d'Esport de Granada davant el Barça. Els andalusos s'imposaren a la tanda de penals per 4-2 després d'un empat a 0 a la pròrroga, recordant que el Palau Futsal va perdre a les semifinals precisament davant el Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dedicul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts ara de les 7 del matí. Sortim a l'exterior. Ja han entrat en vigor les mesures aprovades pel govern central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà. Entre elles, la rebaixa de l'IVA al combustible, que s'ha començat a notar ja a les benzineres, on s'han format cues ahir diumenge, aprofitant descomptes d'entre 6 i 20 cèntims al litre, segons l'estació. Volem veure ara si continuen aquestes davallades a l'estació de les Avingudes a Palma. I Anna Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia. La situació ara mateix, la fotografia avui, primer dia laborable després de l'entrada en vigor, com deien, de totes aquestes mesures, d'aquest paquet. El preu de la benzina, 95, és ara mateix 1,52 euros al litre, i el del gasoil, sempre més car en aquest moment, i seguint la tendència generalitzada, 1,73 euros al litre. Han de dir que les darreres hores s'han fet molt visibles aquests abaratiments, tenint en compte que fa dues setmanes o un poc més anaven escalant vertiginosament tots aquests preus. Van arribar, de fet, a pagar gairebé al límit que, considerant psicològiques, de fins al 2 euros per litre. La benzina nota encara més la davallada que no pas el dièsel. Ha baixat de 21 cèntims al litre, mentre que el gasoil són, en aquest cas, 17. Escolta'm, primer, un treballador molt afectat, un dels gremis, de fet, més afectats per aquestes, en tot cas, davallades, que és un taxista, i després un usuari. Els escoltam tots dos.
Hombre, he notado bastante rebaja comparado con nosotros, que estamos todo el día repostando. Comparado con estas semanas anteriores, es que, claro, al cabo del mes se nota una diferencia bastante abismal comparado con la, lo que la tarifa que habían puesto, la tarifa antes a la que esta semana pasada con esto de la guerra y toda la subida.
15 céntimos, algo así, ¿no? 10 céntimos, para ahí.
Aquí, de fet, en aquesta benzinera cèntrica no s'aturen d'arribar vehicles, sobretot camions, també molts taxis. La persona que se'n cuida d'aquesta benzinera ens ha confirmat que des d'ahir fins avui hi ha un degoteig de vehicles que s'aturen a repostar. L'escolta'm.
Repostava més, o sea, cuando veía el precio que había bajado de un golpe bastante y con lo de la bajada del IVA al 10%, se veía que estaban repostando más cantidad de lo normal.
Supos que en aquest moment sentiu el motors de molts de vehicles que s'aturen fins aquí. I pel que fa al preu mitjà de la llum, heu de saber que la setmana comença amb increments, en aquest cas de prop del 38% respecte del que ha estat aquest passat diumenge, és a dir, que de mitjana són 40,89 euros més, més un 37% de l'IVA. En aquest cas, el preu de la bombona de butà, heu de saber, de 12 quilograms, és de 15,58. Per tant, aquesta és la imatge, la situació en aquesta benzinera plena de vehicles que s'aturen en aquest moment.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu. I avui també anem fins a una zona costanera de les Balears que es posa a punt per a la temporada turística. En concret, avui a la platja de Muro comencen unes obres d'envelliment a alguns carrers pròxims a la platja. El consistori Morer destina 1,4 milions d'euros per dur a terme millores en l'accessibilitat, l'enllumenat públic, a més de la separació de les aigües pluvials i residuals. Per saber quin és l'abast d'aquestes obres i què n'esperen els residents, i anem en directe allà al nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia. Just ara som al carrer Fregata, al de vora de l'hotel Alcúdia Park. Aquesta és una de les vies que es reurbanitzarà i modernitzarà amb aquestes obres. Concretament, som al final d'aquest carrer, on poden veure la platja, on ja s'han instal·lat els parasols i, per tant, ja ho tenen tot preparat aquí a la platja de Muro per a l'inici de la temporada turística, que començarà d'aquí un parell de dies, per Pasqua. Unes obres que, segons el alcalde de Muro, Miquel Porqués, faran de manera escalonada per no afectar l'accessibilitat als hotels de la zona, que afectarà principalment els hotels Los Príncipes i l'Alcúdia Park, que tenim just aquí al davant, perquè demana paciència i assegura que intentaran donar els mínims problemes possibles.
Els carrers afectats, que són Avinguda de la Mar, carrer Galió, carrer Fregata, i un dels fills carrers d'Avinguda del Llac, el que farem és que intentar que sigui tots sectors. I una vegada que se vagi fent aquell bo fill, se vagi tapant i se pugui accedir allà. I dic, contínuament, ara les obres s'han acabat dia 30 de juny.
Perquè assegura que, com és habitual, el SUS en aquesta temporada turística a la zona de la platja de Muro es farà per Pasqua, però també diu que no serà fins a final de mes amb la celebració de la prova ciclista a la Mallorca 312, que la planta hotelera d'aquesta platja de Muro registrarà uns nivells elevats d'ocupació.
Per tant, nosaltres aquí 25 d'abril segurament ja tindrem la zona completament col·lapsada, sobretot per aquestes dates. Però bé, en principi s'espera una temporada molt crescuda de l'any passat.
De moment, en aquest carrer Fregata, encara poc moviment d'operaris. Fa just un minut ha arribat un camió carregat amb contenidors que s'utilitzaran en aquest carrer. Hauran de començar aquestes obres que està previst que finalitzin a finals del mes de juny.
Gràcies, Toni, en directe des de la platja de Muro. Se n'anarà a les 7:49. I deixem enrere un cap de setmana on s'han reivindicat a tot Espanya l'obertura i la conservació de camins públics. Molts romanen tancats per interessos particulars. Hi ha hagut concentracions arreu de les illes com a Palmanyola, Mallorca, amb motiu de la reclamació d'anys de reobertura del camí que va a Raixa. També actes reivindicatius a Eivissa, Santa Gertrudis i a Menorques Mercadal.
Entitats ambientalistes i d'excursionistes també han reclamat a Raixa precisament que se'n garanteixin els accessos. Fa anys que demanen que se'ls permeti passar per aquestes vies històriques. Bernat Fiol és el president i portaveu de l'entitat ecologista GATMA. Sebastià Gaià és el representant de la plataforma Camins Públics Oberts.
Hem de fer una llei que sigui bona per tots. És possible. Obriu els camins, tot el que és públic és públic. Jo no he de tenir una finca privada, però no m'han de prohibir passar per un camí públic. Ni demanar pleitesia, ni pitjar un botó, ni pecar una barrera. Barrera no n'hi ha d'haver, no n'hi havia abans i no n'hi ha d'haver.
Dia 6 tenim una trobada i puja fins a Nou Cor de Jesús un oratori que està inacabat, però que té unes vistes espectaculars. Però que l'amo mos el té tancat de fa 20 anys.
En el cas concret de Menorca, una vintena d'entitats de l'illa i centenars de persones han participat aquest diumenge a una caminada per reivindicar i preservar els camins públics. Demanen a les administracions, als ajuntaments, complir amb la legalitat vigent amb la llei de camins públics de Menorca i Mallorca amb l'elaboració de catàlegs de camins. L'Ajuntament de l'Eo és l'únic de l'illa que no té aprovat aquest catàleg.
Amb una caminada entre Es Mercadal i fins als Horts de Carbonell han fet visibles els problemes d'usurpació i tancament que pateixen el camí en públics o tapats de vegetació amb problemes de deixadesa, abandonament per les administracions competents. Demanen al Consell Insular i al Consistori recuperar i conservar els camins, que s'hi destinin més recursos, que col·laborin en les entitats de voluntariat. Són Pere Pons, de la Penya Ciclista de Ciutadella, i Xec Pellicer, de l'associació Amics del Camí d'en Cain.
Però ara s'ha donat la passa important, que és el reconeixement dels camins que són considerats públics, s'han de defensar, els que ja han tancat s'han de poder obrir.
A més demanant que inverteixin doblers, que ho facin net i que s'arreglin. I que si ells no ho poden fer, que donin suport als voluntaris, que n'hi ha molts que estan disposats a fer coses.
I avui a l'informatiu matí visitam el Centre d'Alta Exigència de Projecte Home, Ses Sitjoles. Fa 40 anys que Tomeu Català i un equip reduït de gent, integrat essencialment per voluntaris, va posar en marxa a Mallorca el programa per ajudar la gent a sortir de les addiccions. Eren els anys de l'heroïna. Una de les primeres instal·lacions va ser una casa de camp a Fora Vila, a Llucmajor, destinada a persones en situació extrema, que necessiten un procés intensiu, estructurat i en convivència continuada per assolir la rehabilitació. Un entorn allunyat del context habitual de consum, tal i com explica la terapeuta Aina García.
Aquí és de dilluns a diumenge i la teràpia és 24 hores perquè hi ha presència professional des que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Hi ha un equip terapèutic, hi ha un equip de monitors i monitores i també voluntaris.
A l'informatiu matí han pogut entrar en aquest espai aïllat i conèixer el dia a dia d'usuaris i terapeutes.
Ses Sitjoles és una casa envoltada de camp fins allà on dona la vista. Allà els interns passen crisis, atacs, síndromes d'abstinència. No hi pot entrar ningú, ni amics, ni família, ni parelles, ni missatges. És el dispositiu més exigent del circuit terapèutic de Projecte Home. Entren amb una bombolla, que és la comunitat terapèutica. Reclusió per acabar arribant a la llibertat.
La comunitat és aproximadament un any i la tenim dividida en diferents fases, en diferents objectius, que quan se van complint, pues, no és que se vagi pujant, sinó que molt altre camp és una fase de reinserció.
El perfil és el de persones majors d'edat, molt desestructurats, en molts àmbits de la vida, professional, familiar, laboral, també social, no necessàriament en situació de carrer. Arriben enfadats, sense horaris, sense bona alimentació, sense higiene, i costa molt que s'obrin, imagineu, arribar tancat en un mateix i enfadat amb el món i de cop haver de fer-ho tot, absolutament tot, acompanyat. Un dels usuaris és en Ramiro.
Llegué muy cerrado herméticamente, sin hablar con nadie, sin confiar en mí, sin confiar en los terapeutas y empecé a abrirme y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hablar de todo ese daño que nos hicimos a nosotros mismos y el daño que hicimos también a nuestras familias y es necesario largarlo porque si no queda, como hablábamos hoy, enquistado en uno y...
A les Sitges està tot estructurat, l'extensió agrícola que tenen a de fora és productiva, extensa i eficient. Totes les instal·lacions són comunes, un menjador, una cuina, un rebost molt gran. Només hi ha un espai relativament privat, que són les habitacions, i que són petites, i dormen tres persones. De fet, quan no fan feines, fan teràpia, amb els companys, explicava en Simon.
No només és un fat amb el cul i anda, m'enfa i no respiro, no? No, sinó que, bueno, cadascú t'ho dones un temps, el millor, no? I després pots arreglar les coses.
Després de mesos i d'assolir, per mostrar els seus sentiments, aconseguir mostrar els seus sentiments, després poder comunicar-los de manera assertiva i correcta, sense estar enfadat, i després reaprendre els valors de la vida a les Sitges. Després comença la reinserció, i en Ramiro ho explicava d'aquesta manera.
Los domingos haciendo un voluntariado en una protectora de animales y me veo ahí afuera y me gusta, es que me gusta, porque con todo lo que he aprendido acá, puedo estar ahí afuera, puedo estar y puedo estar cómodo.
Quan dèiem, ell i en Simon estan ja en fase de reinserció, tots dos consumien droga, tots dos feien feina a una cuina d'un restaurant i a les Sitges no han passat per la cuina en cap moment. No pot haver-hi res que els retorni al seu passat nociu. I és quan la presó on viuen, a poc, es converteix en el principi de la llibertat.
Bueno, jo antes d'entrar aquí, quan no estava bé, vaig fer molt de mal, no només a jo, sinó a molta més gent. I el veure mare, el que estic fent de voluntariats, d'ajudar, es poder estar en el carrer tranquil, sense dir estic fent algo dolent, o sigui, estic fent coses bones i això, pues, allò me fa sentir molt, molt orgullós en jo mateix i satisfet. Des de anar a dormir amb la consciència tranquil·la.
Pràcticament en les entrevistes acabades, en Ramiro feia una recomanació final.
Si estàs tenint algun amigo, alguna familiar o algo que está teniendo problemas con alguna sustancia, que animarlo a que venga porque esto funciona y esto es para uno mismo y que hace muy bien.
Han recuperat amics, família, però sobretot ells mateixos. Caure i tornar-se a aixecar. Així és la vida.
Són ara les 7:56 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. I començam amb una darrera hora. Un avió d'Air Canada i un camió de bombers han col·lidit ahir vespre a l'aeroport de La Guàrdia, Nova York. Fins al moment, les autoritats no han informat de danys personals, tot i que mitjans locals diuen que hi ha diversos ferits.
Un xoc que s'ha produït a la pista 4 de l'aeròdrom situat a Queens. Segons informen diferents mitjans de comunicació d'allà, era un avió CRJ-900 d'Air Canada que venia de Montreal. Aquest accident s'ha produït just quan aterrava amb aquestes maniobres d'aterratge, segons informen. Forma Society Press, aquesta aeronau duia a bord 72 passatgers.
I els partits que formen part de Sumar celebren avui una trobada al Congrés dels Diputats per analitzar la situació política nacional i internacional.
I ho fan en un moment en què aquesta formació vol marcar perfil propi després de les tensions amb el PSOE pel paquet de mesures anticrisi en el darrer Consell de Ministres.
I a la segona volta de les municipals franceses, l'esquerra resisteix a París i a Marsella, l'ultradreta es fa amb Nice i els verds s'imposen a Lió, a Tours i a Grenoble.
L'extrema dreta ha multiplicat els càrrecs electes i el centre i la dreta han consolidat la seva aliança amb uns resultats que consideren bons. L'exprimer ministre Édouard Philippe ha guanyat a Le Havre i consolida d'aquesta manera la seva posició per una possible candidatura presidencial.
I Cuba es prepara per a una possible intervenció militar nord-americana.
El viceministre d'Afers Exteriors de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, explica que seria ingenu no preparar-se veient el que està passant arreu del món.
Well, we truly hope that there's no military action, and frankly, we see no reason. We see no justification for.
Esperant que no hi hagi cap acció militar, sincerament no hi veiem cap raó ni cap justificació per una acció militar contra l'illa. Cuba és un país pacífic, deia. No som un enemic ni representant cap amenaça pels Estats Units.
I arribarem a les 8 del matí amb un apunt cultural.
Informatiu matí, IB3 Ràdio. Si està dins que me vol.
Sardinc acollirà aquest divendres el concert d'Elvira Clark, un dels grups emergents de l'escena musical de Mallorca que presenta mitja durada un EP amb música nova. L'actuació amb entrada lliure oferirà l'oportunitat de descobrir en directe el seu univers sonor, marcat per la combinació de sensibilitat lírica i atmosferes musicals suggeridores. Serà a partir de les 10:30. Elvira Clark presenta el seu darrer treball.
Destaca enguany la publicació del seu darrer senzill, precisament que Escoltant de fons i que du per nom Litoral Salvatge, una proposta musical que es mou entre la introspecció i la recerca de nous horitzons. Ho explica Toni Rosselló, baixista d'Elvira Clark.
El pròxim dia 27 de març tocam a Sart, a Inca, a partir de les 10:30. Serà taquilla inversa i on tocarem en directe el darrer EP que se va publicar per part del grup. També farem qualque versió en directe.
El concert d'EM serà divendres, una ocasió idònia per escoltar en directe aquesta nova etapa artística i per endinsar-se en un repertori que combina emoció, reflexió i una clara voluntat narrativa. Una nit per deixar-se endur per la música que planteja preguntes més que no respostes.
I te veig per tots els racons i te m'escalves.